Sant Cugat a fons, amb Alba Triador.
I arribem gairebé 3:15 del migdia amb Jordi Van Campen. Molt bon dia.
Bon dia.
I avui compartim secció amb el cap de continguts i periodista d'aquesta casa, Josep Gimeno. Molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Bon dia, Josep Gimeno.
Què tal? Com anem?
Com està vostè?
Què tal? No és gaire correcte, ara que hem sentit la secció de català.
Carai, avui que fem un programa monogràfic parlant de la llengua i la literatura. Avui parlarem d'un personatge, d'una figura reclamada d'aquesta casa. Si l'any passat, si la secció passada parlàvem de Joan Barril, doncs avui toca parlar d'un altre periodista. Sembla que anem en aquesta línia de periodistes i literatura. Parlem d'Eugeni Xammar.
D'Eugeni Xammar, perquè estan molt properes les dues línies i, de fet, es confonen moltes vegades. La majoria d'escriptors novel·listes que tenim avui dia en actiu participen del periodisme també, doncs, que podem veure cada dia, des de Quim Monzó, a Lluís Anton Baulenes, a l'Empar Moliner, a qui vulgueu. Entre altres coses, perquè és una manera de guanyar-se la vida. Això també és un tema que...
Aquest apunt econòmic interessant.
Bueno, apunt econòmic que el nostre personatge també el va marcar durant molts anys. Va acabar d'aquella manera, l'Eugeni Xammar. No ho sé, però així i tot, el que ens interessaria, i a través de la insistència del Pep, que trobo que ha fet molt bé insistir, és d'alguna manera recordar, abocar i reivindicar aquestes figures que són el patrimoni de la nostra història, perquè els seus periodistes han deixat tota una sèrie de testimonis escrits formidables i, a més, amb una qualitat narrativa de primer ordre. Ara citàvem Quim Monzó. Quim Monzó afirma que Eugeni Xammar...
Un dels autors que coneixien fa poc, més traduïts a totes les llengües.
Exacte. I ell diu que el Xammar, precisament, és un gran escriptor. Va dir aquella frase de que tothom escrivia com podia, menys el Xammar, que escrivia com volia. Imagina't.
Sí, perquè l'Eugeni Xammar, si té una cosa, és que dominava el llenguatge d'una manera que quan el llegeixes et sorprèn, no? Perquè penses, ostres, periodisme, però periodisme de quina qualitat i en quins llocs feia el periodisme, perquè ell va ser corresponsal, el que, clar, va comportar que fos testimoni d'uns fets històrics que ara els seus llibres, a més d'estar ben escrits, tenen un valor que el va guanyar en el pas del temps perquè permet, no?, tenir aquell testimoni d'algú que va estar sobre el terreny i veure com anaven les coses.
A més, a molts països com Buenos Aires, París, Madrid, Londres, Berlín, on de fet va viure molts anys, fins i tot a Washington.
També. Moscú, sí, sí, per tot el món.
A Rússia va ser-hi poc temps, per això em sembla, perquè la seva dona de l'època no li acabava d'agradar la vida russa.
La seva dona de l'època, però també la seva dona de tota la vida, al final hi va haver un petit doblet, però diguéssim... però va tenir aquesta fidelitat conjugal tota la vida i realment ella, doncs clar, va en aquella Rússia d'aquella època. Jo, al llegir això, al llegir sobre aquest tema, em recordava molt aquell Tintín al País dels Soviets. Tintín com a reporter, com a periodista, que va allà i es troba que les fàbriques són muntatges de cartró retallats amb un senyor darrere fent fum. Clar, imagineu-vos arribar allà i no tenir res, i venir doncs, de París, venir de Berlín, no?
Personatge que, com dèiem, va ser testimoni de tot això. Ell va viatjar per tot el món en una època en què no tothom viatjava, que això també a les cròniques, doncs imaginem que era per un lector de Barcelona llegir què estava passant a Berlín o a Moscou o a qualsevol altre lloc, quan probablement no... Imagina't algú de Sant Cugat o de Barcelona.
Va ser els ulls de Catalunya, clar, no? Fets com a la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial.
Que no sortien de 15 quilòmetres o 20 quilòmetres a la Rodona, no? Perquè era el que es movien, no?
De fet, la gent anava a la capital, potser, sí, dues vegades a...
De tant en tant, i això. Les cròniques, per exemple, de la Rússia del 1925 són recollides, si les necessiteu, a Periodisme, de Quaderns Crema, perquè tots els seus articles estan recollits per Quaderns Crema, que deia abans el Jordi que si recull Quaderns Crema vol dir que és bo.
Vol dir que és bo.
Garantia de qualitat.
Garantia de qualitat. A veure què passarà a partir d'ara. Sabem que ara Quaderns Crema el dirigeix la dona del Vallcorba, que va morir doncs ara farà mig anyet, i realment fins ara han fet una feina extraordinària. A veure, Foix, per posar un cas, el coneixem gràcies a que el senyor Vallcorba va estar insistint en recollir tota la seva obra. La majoria de poetes medievals nostres també. En català, evidentment, Evidentment tot això també ho trobaràs en castellà, però clar, si estem parlant doncs de recuperació d'autors nostres i de tenir una continuïtat, encara que no hi hagi guanys econòmics a nivell editorial, doncs Quaderns Crema ha fet una feina molt destacable.
També té l'ou de la serp, que per mi és el
ara,
probable...
Ara, precisament, digues. Volia parlar de l'ou de la serp, que dèiem que potser s'ha posat ara en entredit últimament a partir del 2000, aquella entrevista que va fer conjuntament en Pla, vindria a ser la primera entrevista que s'havia fet a Adolf Hitler, que Lluís Permanyer i posteriorment Albert Sánchez Piñol han posat en entredit la veracitat o no d'aquella entrevista, que d'alguna manera, sigui real o no, sí que va ser un punt de vista visionari per parlar del que posteriorment i a partir del 33 va fer el nazisme.
I si no era veritat, com sabia tot el tema dels jueus?
No, aquí hi ha una cosa, no? El que els fa dubtar el Permanyer i l'Albert Sánchez Piñol sobre si aquesta entrevista que es recull en el llibre de l'Ou de la Sèpica, ell va publicar i també va fer Pla a Hitler, que la va fer a Hitler, que la gent se situï, en l'Alemanya post-Primera Guerra Mundial, quan estava patint les conseqüències econòmiques de la guerra, aleshores un personatge estrambòtic o, si més no, peculiar. És a dir, que ningú el vegi ja com a dictador,
Exacte, en els anys 20.
Una mica rotllo, salvant molt les distàncies, però una mica tipus Pablo Iglesias.
Sí,
un personatge que apareix...
Un outsider que de cop i volta apareix. Sí.
Que apareix, que crida molt l'atenció, que té un discurs fàcil, entrenador popular... I clar que a la gent li agrada escoltar-lo perquè diu, jo tinc problemes econòmics i aquest me'l salvarà. Per aquí la comparació, no per altres bandes.
A ell no li va agradar. La impressió que ell transcriu quan parla de Hitler és d'un groller cridaner. No li dona massa bona impressió.
No, el que passa que el que el fa dubtar el Sánchez Piñol i en el Permanyer és que, tenint en compte l'encert d'haver fet aquesta hipotètica entrevista, no la reivindiqués després al llarg de la vida. És a dir, jo
perquè
com a periodista...
Perquè no està recollida en cap dels seus reculls.
Clar, no... I que ell, al llarg, per exemple, de la trajectòria que va tenir, ell va morir als anys 70...
72.
No digués...
73.
Jo vaig ser el periodista català amb Josep Pla, que va entrevistar Adolf Hitler, que va ser després un personatge lamentable i funest, però jo vaig tenir aquest ull periodístic d'enganxar-lo i veure'l. Que s'ho inventaven... No ho sabrem mai. Ara, jo llegint l'entrevista, fa l'efecte que té el personatge davant i
si no n'és vero,
l'entrevista que s'havia publicat a La Veu de Catalunya el 24 de novembre del 23, per tant, 10 anys abans.
Que el llibre,
no, anava a dir que està sortint molt el nom de Josep Pla i clar, també és molt interessant parlar del Pla aquí. El Pla i el Samar són aquests dos personatges que van en aquells països llunyaníssims, amb fred, amb unes condicions tremendes, en un temps on, no per res, però creieu-vos-ho, no existia internet. Espectacular, vull dir, feien les cròniques per carta, escrites a mà o per telèfon. I el Pla, a més a més, sense parlar en absolut cap de les llengües dels països on anava. És un senyor que no tenia ni punyetera idea absolutament de cap idioma. Això és impressionant. En canvi, el Samar sí, que era un poliglota que parlava...
Sí, no sé quantes llengües va acabar treballant.
Idiomes.
De fet, era el traductor, no?, de Josep Pla en moltes ocasions i en moltes de les entrevistes va acabar esdevenint aquesta figura, a part de company, amic de viatge i de vida, al final... de traductor del
Pla. I per tant li devia fer una mica també de mestre, no?
Sí. I va acabar a la ONU treballant. O sigui que l'Eugeni Xammar va tenir un nivell lingüístic comparat amb el Josep Pla. De fet, la llengua els va enfrontar després, perquè Eugeni Xammar es va mantenir fidel al català, no va escriure mai en castellà, i Josep Pla, doncs ara tampoc repassarem la trajectòria, però ja sabem més o menys per on va anar, i això va fer que ell, diguem-ne, la relació amb Pla s'escardés, per dir-ho finament.
Fins als anys 60,
sí, després,
etcètera, quan, diguéssim, el Pla també ha fet una obra en català i aleshores el Samar diu, bueno...
Bé, aquesta...
Perdona. No, però és interessant, aquesta fidelitat absoluta a uns colors, no?, a una ideologia i a un idioma.
L'Ou de la Serp, que és el llibre que dona recull la suposada entrevista a Hitler, a mi és el llibre que més m'agrada del Xammar, perquè el comences a llegir, et situes en aquella Alemanya post-Primera Guerra Mundial, i vas veient com crònica a crònica, ell donant detalls, que és la gràcia de les cròniques, que donin detalls significatius, veus arribar el desenllaç desgraciat que patirà Alemanya, no? I clar, que ell fos capaç de recollir aquests detalls sense saber el que passaria,
sense
que és el que nosaltres sí que sabem, i quan llegim el llibre, òbviament ens estem fent trampes, però vaja, veure com va escrivint, i va donant aquells detalls, no?, doncs, de la inflació, de com la gent va al mercat i no pot comprar res, i sent, doncs, el discurs d'algun populista, i a poc a poc va donant detalls d'aquesta manera.
La qualitat que tenia
manera,
també com a analista, al
sí,
final.
Sí, 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 perquè ell detecta aquests... Això, no?, els detalls que a tu et permeten, doncs...
Arriba un moment en què tots els diaris de Centroamèrica li compren les cròniques. No sé quants països diferents de Centroamèrica li compren cròniques. Com a analista, doncs, devia tenir la seva qualitat, vull dir, evidentment. També en aquest sentit és interessant recuperar-lo. Deixeu-me dir, que no ho he dit, estem escoltant de fons uns tocs de piano a càrrec del mestre Eduard Fontbona. que hem triat avui juntament amb el nostre tècnic perquè l'Eduard Fontbona ha abandonat la capital per anar a residir a l'Ametlla del Vallès. I l'Ametlla del Vallès és un paisatge important a la vida d'Eugeni Xammar,
que allà va morir.
On es va traslladar quan tan sols tenia 2 anys de vida. Ell va néixer a Barcelona, es va traslladar a l'Ametlla del Vallès, a la casa, si no recordo malament, de la família de la seva mare,
que
havia patit la filoxera, posteriorment
la
finca, es va haver de malvendre.
Després se'n va comprar un altre, li van prendre els d'aquí, els del Primo Rivera, després, bueno...
Que una cosa, que ho tinc apuntat, perquè ho dic o rebento. Si agafes el Google Maps, abans que parlàvem d'internet, i poses el nom d'Eugeni Xammar i veus quants carrers i places i això té per Catalunya, a Barcelona no té res. Res, no té ni un sol carrer, ni una sola plaça. A Sant Cugat tampoc. A Sant Cugat, que ens dediquem a posar carrers i noms i parcs a gent que no té res a veure amb la ciutat. Però vaja, Eugeni Xammar tampoc hi té prou categoria. I l'únic que té és el nom d'un institut a l'Ametlla, no? Que és on va morir,
sí,
on va tenir molta relació. Però clar, que Barcelona, probablement un dels periodistes més importants del segle XX que ha tingut Catalunya, si no potser el més important, que ha donat voltes pel món, un català universal, que va treballar a les Nacions Unides, que ha escrit per 1000 llocs, un personatge tan reconegut, no tingui ni un sol passatge, ni carrer, ni placeta, vaja, em sembla tan provincià, això sí que és provincianisme.
Però no sé si m'equivoco, però jo diria que fins als 70, mitjans dels 70, la figura d'Eugeni Xammar va estar bastant silenciada.
Bueno, entre altres coses, perquè teníem el senyor Carles Santís a l'avantguàrdia.
Personatges d'aquests.
Personatges que, clar, havien sigut col·laboracionistes o
sí, no,
estaven
no,
barallats.
Clarament col·laboracionista. El Santís és un personatge... Mira, tinc aquí davant el Ramon Barnils. Si algú vol saber qui era Carles Santís, em sap molt de greu que hi sigui mort, però vaja, que llegeixi els articles que li dedicava Ramon Barnils a Carles Santís, li deia l'espia de Franco, i vaja, i els articles deien el tom per la púrria, perquè va sortir en el programa d'un tom per la vida del Joaquim Maria Pujol, que li van fer una mena d'homenatge d'aquests, obviant les parts obscures de la seva vida, i ell es va dedicar a contraprogramar els programes del Joaquim Maria Pujol, fent allò d'un tom per la vida, un tom per la púrria, perquè un personatge, doncs això, fidel al règim, i per això va treballar a l'avantguàrdia, etc etc. Qui va reivindicar molt el Eugeni Xammar a partir dels 70, també va ser el Ramon Barnils, que té articles dedicats a ell. Passat factures. Aquí,
I que està en aquesta llista de periodistes que hauríem de reivindicar, periodistes que són aquesta història nostra. I que tampoc no trobem gaire publicats.
No. Sort que s'ha fet aquest any Xammar, perquè...
Exacte. Vaja. Però potser també ha passat més desapercebut que altres anys que es dediquen altres personatges, com va ser Salvador Espriu, per exemple,
sí.
Al cap dels anys recents.
L'Espriu va ser una excepció, eh? Jo vaig al·lucinar molt perquè realment, en aquest cas Barcelona, que tu ara citaves, bategava Espriu, és a dir, aixecaves el cap i veies Espriu per tot arreu. Tant sopegaves amb l'Espriu gairebé, cosa que no sol passar, i de fet amb l'any Mignola ja no ha passat. A nivell de l'any Xammar, el que és interessant és que s'hagin fet coses. Ara, realment, si vas pels Googles, trobes molta informació sobre Eugeni Xammar. Nosaltres mateixos n'estem parlant i, d'alguna manera, aquí hi ha una petita pedra, no?, que s'ha posat, i això té una part positiva.
Per cert, un altre dels autors, jo ho dic moltes vegades i ho repetiré fins que pugui, que a les facultats de periodisme l'Autònoma era testimonial.
Oblidat.
Ens trobem personatges com Gaziel, per exemple, tenia aquí apuntat. També el Ramon Barnils o Eugeni Xammar, que per llegir un article per instàncies del professor, òbviament l'alumne s'ha d'espavilar, però allò de dir 4 anys de carrera a l'Autònoma, potser els sent citats allò de carambola, i llegir-lo llegeixes potser a la història del periodisme que dona el Josep Maria Figueres, que és d'aquí Sant Cugat, Però vaja, les referències són altres, Vull dir,
Gaziel,
és així de trist,
Gaziel,
També
el trobaràs de més com a literatura memorialística, memòries, coses d'aquestes.
Però clar, els articles, el llibre de l'ou de la serp, que no fos un llibre de gairebé de lectura obligada, no?, de com fer unes cròniques en aquell moment, jo ho trobo, vaja, lamentable. I així, doncs, a vegades ens hem de posar a plorar quan parlem de l'Autònoma.
Hem parlat molt de l'ou de la serp. No sé si voldríeu destacar algun altre llibre o recull d'articles d'Eugeni Xammar. Destacable, vital, per llegir.
I el de memòries, no?, el de 60 anys d'anar pel món, que ell explica la seva trajectòria com a persona, com a professional, quan va treballar a la ONU, que va dictar entre l'any 71 i l'any 72, un any abans de la seva mort, com dèiem, i explica, doncs, com ha viscut aquests episodis del segle XX. Jo crec que aquest, amb el de l'ou de la serp, és probablement del millor que podem
llegir. I si, pel que sigui, us fa mandra o no teniu temps de llegir, hi ha el documental que sempre us pot entrar en aquesta figura de Xammar. És un documental molt amable, que el van projectar no fa gaire,
sí,
en el 33, no recordaré el títol, però si el busqueu a la programació de TV3 33, realment és un document maco, ben fet. Tornem a l'Ametlla del Vallès, la veiem molt, la percebem, caminem per camins també d'allà, i aquesta connexió entre el que és un periodista que va viatjar tota la vida i la pertanyença a una terra, a un idioma, a una ideologia, al llarg de tota la vida. De la mateixa manera, doncs, que va tenir aquesta fidelitat conjugal, també la va tenir amb la seva ideologia. I això trobo que també ens dona una mesura del personatge. No estem parlant d'algú que ha volgut, no sé, fer-se ric o... És algú que, diguéssim, que sempre ha pensat en una mateixa línia i, per tant, això ens aporta també una certa ètica.
Un català del món, bàsicament, no? Ell és un català des de Catalunya, doncs, cap al món i en aquella època.
El documental es diu precisament Eugeni Xammar, La ploma silenciada, i, evidentment, es pot recuperar a través del web del canal català. I també deixeu-me dir, abans d'acabar i de fer aquesta petita reivindicació que hem pogut fer nosaltres de la figura d'Eugeni Xammar, que teniu temps fins al 31 de gener per veure la seva exposició, que es pot trobar al Palau Robert, que és prou interessant per conèixer la seva figura des dels seus inicis fins al final dels seus dies.
Doncs aquesta setmana. Jo hi he ginat a les 8 corrents.
Jo hi vaig avui.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies a tots dos. Reivindicada, doncs, en la nostra mesura, la figura d'Eugeni Xammar, i tothom convidat, el que no el conegui, a descobrir-lo.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.